Radio Maconda.
Molècules, el podcast de ciència de Biblioteques de Barcelona.
Hola, us parla Mireia Sala i aquest és el primer capítol de Molècules, el podcast de ciència de Biblioteques de Barcelona. En aquest programa parlem de temes relacionats amb la ciència i ho fem d'una manera entenedora, amb científics i científiques que han publicat llibres. T'apropem el fruit de les seves investigacions, estudis o reflexions. Home de lletres, que només llegeixes novel·les. Dona de ciència, racional i calculadora. Tots hi sou benvinguts i benvingudes. Aquestes molècules són per tu. Sense por. A Molècules volem despertar l'interès pel pensament científic des d'una mirada oberta. Parlem de biologia, matemàtiques, evolució, física, tot relacionat amb el nostre entorn i dia a dia. Els prestatges de les biblioteques estan plens de llibres de coneixements que t'estan esperant. Tant de bo aquest programa t'animi a llegir-los. La curiositat és la nostra columna vertebral, les ganes de saber del nen que tots portem dins. Per ajudar que tot això sigui possible, tenim l'Albert Fernández a la sala de control de Ràdio Maconda. Avui parlem de la genètica forense en el segle XXI, amb la Gemma Marfany.
L'ADN és el material genètic d'un organisme, o el que és el mateix. És el manual d'instruccions per generar un organisme. L'anàlisi genètica forense pot identificar violadors, mòmies, assassins, reis, però també vinyes i sementals. L'anàlisi genètica pot determinar si hi ha relació de parentesc entre dos individus, per tant, passat, present i futur poden barrejar-se. Podem establir la relació entre homes que van viure fa milers d'anys amb nosaltres. La genètica és l'aventura de comprendre el major dels misteris. Qui som?
Gemma Marfany és catedràtica de genètica i professora de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Té una àmplia trajectòria científica i acadèmica en aquesta disciplina. Dirigeix un grup d'investigació en genètica molecular humana i ensenya genètica molecular i biotecnologia. És autora de diversos llibres, com Per què envellim? La resposta de la ciència a una vella preocupació humana i L'efecte CCI, la genètica forense en el segle XXI, editat per la UPC. Dels temes d'aquest llibre en parlem avui amb ella. Benvinguda, Gemma. Encantades d'estrenar programa amb tu.
Em fa molta il·lusió, la veritat, eh? Això de sortir fora de l'aula està molt bé.
Que bé. I a Ràdio Maconda. Gemma, fem una mica d'introducció abans de parlar del llibre, de què és l'ADN, com està format.
Bé, començaré per una cosa que tothom entendrà, i és que l'ADN ja és un símbol de la nostra societat. Fixa't com, quan hi havia el Messi que jugava al Barça, la gent deia, és que el Messi té ADN Barça. Bueno, no sap ben bé què vol dir, però sí que entén quin és el significat, no? Hi ha algunes instruccions, hi ha alguna cosa que implica que passen coses d'una determinada manera. Doncs bé, l'ADN és el nostre material genètic de tots els organismes vius. Fins i tot alguns que podem discutir si són vius o no, també tenen àcids nucleics com els virus. I què és? Doncs és el que porta aquest manual d'instruccions per fer un altre organisme exactament igual que l'anterior. Per tant, si no es llegeix bé aquest manual d'instruccions i no se segueixen aquestes instruccions en l'ordre correcte, de la manera correcta, o hi ha algun canvi, el que nosaltres diem mutació, no sortirà o no sortirà del tot bé aquest altre organisme. En el nostre cas, el nostre ADN, doncs l'ésser humà.
I com està format el de les persones, el de l'ésser humà, com molt per sobre per després entrar dintre de la genètica forense, que ja entrem en matèria.
Clar, bueno, clar, des d'un punt de vista bioquímic, doncs jo et diria, doncs és un àcid desoxirribonucleic, clar, vull dir, aquest és el nom, són les sigles ADN. I clar, a la gent li costa d'imaginar, perquè si no saps de química, doncs et costa entendre doncs, que és una molècula que està organitzada d'una determinada manera. Però jo el que faria és un símil amb una cosa que nosaltres tots entenem. El llenguatge genètic existeix i, per tant, té unes lletres, que són el que nosaltres anomenem nucleòtids, i té unes normes, de manera que es poden fer frases, que aquestes frases tenen significat, i que les ajuntem una amb una altra i, per tant, pots explicar una història. Llavors, d'alguna manera, d'aquesta manera, podem comprendre, encara que no entenguem la part més molecular, però sí que podem entendre que hi ha unes instruccions que s'han de llegir bé, que només que canvis una lletra potser canvia tot el significat. I una cosa interessant que potser no sabem és que nosaltres estem acostumats, quan agafem un llibre, que tot el llibre té sentit des de principi a final, no? Vull dir que no hi ha zones que no entenguem. Doncs el nostre conjunt, el nostre genoma, el conjunt del nostre ADN, no tota la història va seguida. Hi ha història que està partida i s'ha de trobar i entendre com funciona, i entremig d'aquests trossos partits hi ha lletres que no tenen un significat concret. Però la cèl·lula sí que sap interpretar-ho. Mm-hmm. Val?
Tot aquest raonament tan metafòric i poètic que li podem donar es pot trobar en el llibre. El llibre està molt ben explicat, tot això, i encara que no siguem de ciències, està tot molt clar i a nivells diversos de més de divulgació i d'altra més de persona més que pot anar més enllà.
Soc professora. I sí, això el que vol dir és que intento arribar a les persones que em puguin llegir. Llavors, jo sóc conscient que pot haver-hi persones molt interessades, però que no han estudiat biologia i que els hi pot costar. Llavors, d'alguna manera, el que he intentat fer és dividir-ho en diferents seccions. Per la gent que en vol saber més, per la gent que són estudiants, que estan fent batxillerat o que tenen interès o que entren una mica més, necessiten també una miqueta més de conceptes més tècnics i també més biològics. Llavors, això hi ha una secció a part per qui vulgui aprofundir. Mm-hmm. Però hi ha gent que està interessada per les històries, vol Clar. Saber per què ha passat això, com s'ha solucionat aquest crim, perquè al final això és una cosa que ens interessa a tots els humans.
I tant, que ens expliquin històries. Recordem que estem parlant del llibre de l'efecte CCI, la genètica forense en el segle XXI, i després d'aquesta introducció que ens has fet tan didàctica, podem entrar ja en tema. Parlem de genètica forense. De sobte ens hem convertit tots en grans experts a través de les sèries, de l'efecte CCI i d'altres sèries també. Però exactament, Gemma, en què consisteix la genètica forense?
Per arribar aquí, t'explicaré una cosa de biologia bàsica, que crec que també és important. Quan nosaltres diem, doncs jo tinc el meu ADN, no? I un gos té el seu ADN. Però el meu ADN, o el del gos, d'on ha sortit? No ha sortit del no-res, sinó que surt 50% del seu pare i 50% de la meva mare. En el meu cas, 50% del meu pare i la meva mare. Quan? Doncs l'espermatozoide i l'òvul. Clar, llavors, jo que he heredat aquest 50% de cada un dels meus parentals, els meus progenitors, ells a la seva vegada l'han heredat els seus. Per tant, jo, el meu ADN és un puzzle d'aproximadament un 25% de cada avi. Per tant, si tiro enrere, un 12,5% de cada besavi, un 6,25% de cada rebesavi. No tinc tot l'ADN d'ell, sinó que tinc trossets. És com si tinguéssim un puzzle de 1.000 peces. I llavors tenim que els nostres ancestres han aportat diferents peces. Al final tens la figura, però les peces tenen orígens diferents. I, per tant, poden tenir colors una mica diferents, poden tenir alguna figura que sigui una mica diferent, i això ens fa que la nostra combinatòria és única, tot i que sigui 50% de cada parental. A menys que no tinguem un bessó idèntic, que sigui monozigòtic, no compartim més que un percentatge del nostre ADN, excepte en aquell cas. Llavors, quan nosaltres mirem i diem això, seqüencio un ADN, és a dir, vull mirar com estan seguides les lletres, jo puc saber, comparant-ho amb els bancs de dades, si aquell ADN és humà, o aquell ADN és d'un fong, o aquell ADN és d'una planta. Però això és perquè hi ha molt ADN que és comú, el que ens fa humans. Però la vegada que som humans som diferents. Aquestes diferències també estan en l'ADN i es poden buscar i sabem on com buscar-les. Llavors, aquestes diferències són els que ens fan únics i a la vegada ens permet saber, doncs mira, perquè tot l'ADN que tenim el tenim a totes les cèl·lules, és a dir, tant si ens surt sang del nas, com si jo escupo, com si, per exemple, m'he puntat els llavis, com si orino, com si se'm cau cabell o la pell, totes les cèl·lules del meu cos tenen el mateix ADN. Llavors podem dir, doncs mira, aquests ossos d'aquesta persona, si jo extrec l'ADN de la zona interior, d'on està el moll de l'os, resulta que és el mateix ADN que aquest cabell que està en la pinta d'aquesta casa i per tant puc dir, mira, aquests ossos són d'aquella persona. Però a la vegada puc dir, som fill, aquesta persona és filla dels seus pares, si ho comparo amb els seus pares. Sempre mirant aquestes zones que són diferents i que ens fan únics.
Mm-hmm. Molt bé, Gemma. Ara anem a parlar de les històries que parles en el teu llibre. Comentes que hi ha casos que han marcat un abans i un després en la genètica forense. Ens en pots explicar algun?
Explicaré un... O sigui, com va sorgir la genètica forense? Va sorgir a Anglaterra perquè hi havia un cas de migració en el qual hi havia una persona que vivia allà, que estava treballant i que tenia els papers en regla, i volia portar els seus fills d'Àfrica, una persona africana, d'origen africà. I llavors va haver-hi gent que deia, no, és que aquest no és fill teu, perquè tu ja fa temps que no l'has vist i per tant no saps si és fill teu o no. Llavors no el deixaven que pogués portar aquests fills. Llavors aquesta dona desesperada va demanar a veure si algú la podia ajudar per demostrar que quins eren els seus fills, no? I que pogués portar-los. Llavors va haver-hi una persona, que després és cert, que és Alec Jeffries, que estudiava aquestes zones que eren diferencials i va dir, jo crec que puc trobar-ho. Aquest va ser el primer cas que es va utilitzar en un judici. I va haver d'explicar moltes coses, perquè els jutges no en saben de genètica. Uh-huh. El jurat no en sabia de genètica. Per tant, ho va haver de saber explicar molt bé per poder dir, miri, jo puc demostrar que aquesta persona és filla d'aquesta, perquè té el 50% del seu ADN. Per tant, ha d'estar relacionat directament. Aquest va ser un abans i un després, perquè va ser, fins aquell moment tot això havia quedat només a l'acadèmia, a les universitats, podia ser com una curiositat. Però aquesta va ser la primera vegada, en els anys 80, que van dir, ep, és que l'ADN serveix per moltes coses, per exemple, per solucionar casos que en aquest cas no hi ha cap crim, però és un cas que socialment podia ser rellevant. Per tant, aquí hi ha un abans i un després, es utilitza en un judici, sí o no. Poc després, als Estats Units, l'FBI va estar molt interessat en aquest tema perquè ho veia com una manera de poder relacionar doncs, les taques d'un crim o les restes cremades d'ossos per poder solucionar casos. Però un dels casos més importants que hi havia en aquella època i va ser important perquè la persona era molt mediàtica, era un jugador de béisbol molt, molt, molt conegut, O.J. Simpson, que és una persona que ja tenia antecedents de violència domèstica i d'abús, diguem-ne, pagava les seves dones. Doncs de l'última dona, que s'havien separat, estan divorciats ja, va aparèixer morta, no decapitada en el sentit decapitada, però amb un tall al coll, dessagnada, i també l'home amb el que convivia, el seu nòvio d'aquell moment.
Mm-hmm.
Quan es va començar a fer les investigacions, a J. Simpson es va demostrar que tenia les taques de sang justament del nòvio dintre de la camioneta. No tenia una bona excusa per què estaven allà o no estaven allà. D'alguna manera tot quadrava en què era ell. Però aquest cas es va perdre. I es va perdre per una mala praxi de qui seria la policia que hauria d'haver actuat com a forense en el lloc del crim, recollint les mostres amb el que es diu sense trencament de cadena de custòdia, incloent-hi la mostra de sang de la pròpia persona de la qual després havien de comparar. Aquesta mala praxi va ser tan sonora que els advocats defensors van dir que totes aquelles proves quedaven invalidades perquè no es podia demostrar que algun malafer no ho hagués contaminat per incriminar-lo, quan clarament era el culpable. Per tant, va quedar exonerat. I les famílies dels pobres dos morts van haver de pagar totes les costes. O sigui, a més, no, una gran injustícia.
Sí, sí.
Tant és així que ell va escriure un llibre explicant com va passar, però el títol del llibre era Si jo ho haguera fet. Explicant-ho exactament com va succeir, és a dir, era clarament culpable.
Sí, sí, i fins i tot amb el llibre no va servir com per acusar-lo.
No, perquè ja estava, sí. ja havia estat jutjat. I als Estats Units es pot jutjar dues vegades pel mateix crim. Però va haver un abans i un després molt clarament. És a dir, a partir d'aquell moment es va dir això s'ha de fer ben fet. Perquè si li posem... si realment ens creiem que aquesta informació genètica ens pot resoldre crims, vol dir que ho hem de fer impecablement. I per tant aquí hi ha un altre abans i un després, com diguem-ne, de sacsejança. No? Sí, és molt important, però ho hem de fer bé. Si no, resulta que podem contaminar. Fixa't que hi ha una pel·lícula en el que justament s'utilitza això d'incriminar algú que no és el culpable perquè agafes la mostra i la poses en el lloc perquè dius, mira, hi ha l'ADN d'aquesta persona, és ella la que ho ha fet, no? Això s'ha utilitzat en moltes pel·lícules i en moltes sèries.
Fins i tot, Gemma, comentaves a fora de micro que quan fan els testos, no?, hi ha l'ADN de la persona que ho està manipulant?
Sí, normalment es pot fer, les anàlisis forenses es poden fer de molt tipus, però la que són més generals, la que gairebé tothom, quan mires les sèries com CSI, veus com ho fan, no miren tot l'ADN de les persones, sinó que miren només unes posicions molt concretes que s'anomenen marcadors genètics. D'aquests marcadors genètics se'n miren uns pocs, que són estandarditzats, que tothom sabem com mirar-lo, de manera que és igual en quin laboratori del món ho faci, sempre t'ha de donar el mateix resultat. Llavors, les persones que treballen directament amb la mostra, sense voler, poden contaminar-la. Per exemple, imagina't que jo estic treballant i estornudo. Doncs el meu ADN de les meves cèl·lules anirà a parar dintre el tub. Per tant, quan jo faré ara l'anàlisi, també hi haurà el meu ADN, a més del de la taca. Sí? Per tant, en tots els laboratoris de forense, criminalístics, fins i tot a les empreses on es fabrica el material de plàstic que es fa servir, aquests perfils d'aquestes zones, no de la resta de l'ADN, però d'aquestes en concret, estan a les taules dient si et surt aquest perfil o aquest, aquests no.
Aquest no.
No són vàlids, són contaminants.
Val, ja veiem que la genètica se'n va per moltes altres branques i ajuda a moltes disciplines a ser més justos. La genètica forense també ha servit per fer noves lectures de la història.
Sí.
Ens en pots explicar algun del llibre o els que...
Bueno, n'hi ha de molt interessant.
De la història.
Sí, hi ha de moltes coses, perquè al final, quan mirem l'ADN i mirem com l'hem anat heretant, doncs la major part del que jo t'he dit d'ADN que heretem, meitat de pare i meitat de mare, això és cert, però hi ha alguns cromosomes que només s'hereden o bé només de part de pare, com és el cromosoma Y. Per tant, tots els homes tenen el mateix cromosoma Y que el seu pare, biològic, clar, que el seu avi patern, que el seu besavi patern. Per tant, puc veure pedigrís, diguem-ne, o sigui, com funciona familiarment fins allà on ningú altre pot arribar, al passat. I després un altre cromosoma, que és circular, que és l'ADN mitocondrial, que només està en els òvuls, en el citoplasma dels òvuls, i per tant només ens arriba per via materna. I jo puc mirar només doncs, llinatges només d'homes i llinatges només de dones. Per exemple, una curiositat, Gengis Khan. Gengis Khan va ser un guerrer mogol, que va de la zona de Mongòlia, que bàsicament va conquerir molt terreny. Però ell era soldat, i els soldats el que fan és arribar a un lloc i maten altres soldats. Però normalment no maten les seves dones. Les seves dones poden ser violades. Els fills d'aquesta persona també fan el mateix, solen ser normalment també guerrers, i poden fer el mateix. De tal manera que això ha sigut amb una expansió tan elevada que ara quan nosaltres anem a Àsia ens trobem que 5 de cada 100 persones tenen el mateix ADN del cromosoma Y. I quan miro a nivell mundial, és 8 de cada 1.000. És molt. És el de Gengis Khan. Però, clar, aquest és uns nombres molt grans. Però si, per exemple, te'n vas a la zona del Líban i de Jordània i de Síria, trobes que hi ha persones que tenen cromosoma Y de la Normandia, de la Bretanya, perquè van haver-hi els creuats que van anar allà i no eren cèlibes. Allí van deixar la seva petjada. I així podem veure doncs, història doncs, només d'homes, si mirem el cromosoma Y, només de dones, si miro el DNA mitocondrial, però també puc mirar aquestes peces del puzzle més generals que hem heredat d'aquests ancestres, 50% de cada. Per exemple, és molt probable que tu o jo o qualsevol de les persones que ens escolti tingui ADN de Neandertal, del voltant d'un 2-8% de tot el nostre genoma.
Que interessant, eh? Totes les branques que es van obrint a partir de la genètica. Jo us recomano que seguiu totes les històries de la Gemma a través d'aquest llibre, de l'efecte CSI, a la genètica forense en el segle XXI. I parlem de sèries televisives com CSI, Mentes Criminales o altres true crimes.
Crims, que estan conegudes.
Sí, ara, clar, tots aquests conceptes que vas dient ens van sonant de les sèries, però realment llegir el llibre et dona molt de context per saber una miqueta més de tot el que anem veient. Com valores l'impacte que han tingut entre nosaltres aquestes sèries?
Jo crec que és important, bueno, primer perquè tenim aquest sentiment una mica morbosa. Jo admeto, a mi m'agraden molt aquestes sèries. I miro i opino, a vegades penso, aquí no ho han dit gaire bé, aquí ho han fet molt bé. Clar que també, d'alguna manera, com un interès, no? I fins i tot els meus alumnes ho saben perquè els hi poso als exàmens preguntes derivades del millor de la sèrie, el que sigui. Vull dir que se n'hi pot extreure suquillo. Però, a part d'aquesta curiositat que tots tenim, jo crec que l'humà sempre té aquest interès per veure que les injustícies no passen. Entens que un crim té un càstig. I no ens agrada pensar que pot haver-hi algú, un assassí o algun violador, no? O violador i assassí, que això és bastant freqüent, que se'n vaia de rositas, que en diuen. No, és a dir, que no passa res perquè ningú sap com trobar-lo. Llavors, crec que aquest interès que tenim, quan hem trobat una eina que és tan poderosa, també hauríem de tenir l'interès de poder-la comprendre. Perquè moltes de les persones, a la millor que ens estan escoltant, algun dia o un altre poden estar en un jurat popular i a la millor els hi posaran mostres en allà i, evidentment, tindran els pèrits i els explicaran. Però si tens un coneixement de base, pots entendre què t'estan dient, si t'estan entabanant, si creus, si no creus.
Sí, sí, que no és una cosa del món de les sèries i de la ficció, sinó que s'hi poden trobar.
Clar, no, hi ha molta gent que s'hi pot trobar. I imagina't una cosa tan senzilla, que no és un crim, però que tothom entendrà. Si tu tens la desgràcia, no?, de que doncs, tens un parent o uns fills que van en un avió i s'estavella, i com pots reclamar els cossos d'aquelles persones per saber quina és el teu fill o la teva filla o el teu germà? Doncs a través de l'ADN pots reclamar-ho.
L'anàlisi genètica pot identificar violadors, mòmies, assassins i reis, però l'ADN també és el carnet d'identificació del regne vegetal i animal.
Bueno, és el mateix, l'ADN està tota a l'escala. Sí,
parla'ns de quina importància té això, parla'ns de lo que expliques en el llibre dels ceps, per exemple.
Sí, bueno, jo crec que hi ha coses que tenim com molt assumides i, en canvi, i fins que no te les expliquen des del punt de vista genètic, no hi caus. Segur que de la gent que m'està escoltant té molt clar que si té un roser a casa que li agrada molt l'olor que fa, diu, em vull fer més com aquest, i agafa una branqueta i fa un esqueix i el planta, i el que està fent és un clònic, és a dir, una planta que és idèntica genèticament a l'anterior, precisament perquè vols que faci exactament el mateix tipus de flors amb el mateix tipus d'olors. I quan tu vas al mercat i tu dius, a mi les pomes Fuji m'agraden, però en canvi doncs no m'agraden les Golden, i tu dius, només vull pomes Fuji, estàs comprant clònics, estàs comprant que encara que siguin pomeres de molts llocs del món, si són Fuji, en teoria el seu ADN és el mateix, perquè has fet clònics. Mm-hmm. O les patates Red Pontiac, que és igual. Fixa't, en els vegetals passa molt, perquè és fàcil fer clònics. D'alguna de les coses que fem molts clònics, perquè ens agraden les seves característiques, per exemple, és les vinyes, els ceps. Tu dius, home, doncs a mi m'agrada el Cabernet Sauvignon, a mi m'agrada l'ull de llebre, o a mi m'agrada la Garnatxa. I llavors, tu el que tens és la millor camps que estan plantats tots de ceps, que són del mateix tipus, són exactament iguals, perquè fan més o menys les mateixes qualitats organolèptiques del primer, del fruit, i evidentment del vi que en generes. Doncs, d'on han sortit aquests ceps? Doncs, evidentment, tenen pare i mare, també. És a dir, una cosa és que una vegada el tingui i el reprodueixi, però tenen pare i mare. Doncs podem saber de quines soques són filles. Per exemple, aquesta és casualitat, perquè el nom gairebé t'ho diu, tot i que la gent no ho sabia. El Cabernet Sauvignon és fill directe de Cabernet Franc i Sauvignon Blanc. Vull dir, curiositats d'aquestes n'hi ha. Això és molt important, per exemple, pel camp de la millora, o tant de la millora de noves llavors, com a l'inversa, com per mantenir aquelles espècies autòctones que a la millor són precioses perquè tenen un ADN únic, i que potser ens interessa també conservar-los perquè tenen unes característiques molt determinades i potser estan molt adaptades en el nostre medi ambient en el que vivim. I llavors no hem d'importar-ho tot de fora també. Pot ser que haguem de conservar les que tenim, no? O, per exemple, els cavalls de carreres, no? Els sementals, tothom sabem que van a preu d'or el semen, perquè tu assumeixes que si tens un cavall de carreres que és molt bo, com que donarà el 50% del seu ADN, pot ser que tingui fills que cavalls, poltres, que també siguin molt bons, sobretot si té un euga, tu estàs fecundant un euga, que també té una sèrie de característiques. No? Llavors, els humans fem això una mica intuïtivament, però després tu ho pots demostrar. Si has pagat semen, tu pots demostrar si el poltre és realment fill o no és fill. Això, com tu m'has dit, aquí estan, hem anat ja en el món doncs, animal i vegetal, però podem fer-ho, com tu molt bé has dit, amb mòmies, mòmies que no sabem qui són, intentar trobar, no?, i desentrellar aquí genèticament en quina branca, quin llinatge han d'anar, fins a arribar-ho a respondre.
És una aventura, això de la genètica, eh? Ens anem a àrees de història, antropologia, sociologia, és molt interessant, Gemma. Aquest llibre fa uns anys que el vas escriure. Encara és vigent? I si ens pots explicar quins són els avenços que hi ha hagut en genètica forense?
És vigent per una raó molt clara, i és que la genètica és la que és.
Uh-huh.
I d'altra banda, perquè quan va començar-se a aplicar i després de tots aquells punts d'inflexió que hem dit, en què se'n van donar compte que s'havien de fer les coses molt protocolitzades, es van utilitzar una sèrie de marcadors genètics que molts laboratoris forenses del món l'han utilitzat. I com que el crim és global, el que hem de ser capaços és de la mostra que tu estàs analitzant de sang o de semen a Espanya pugui ser també comparada amb un crim que pugui haver passat als Estats Units. Mm. Per tant, hem de mirar més o menys les mateixes seqüències d'ADN. Els bancs de dades forenses estan plens, doncs, de quan amb aquests marcadors tinc aquests resultats, doncs mira, això ha estat en aquest crim, en aquest altre, en aquest altre. I per poder-ho comparar has de fer servir el mateix.
Uh-huh.
Llavors, això és bàsic i continua. Però evidentment millora, clar que millora. La genètica ha millorat molt. Cada vegada hi ha sistemes de mirar no només aquests marcadors bàsics, sinó agafar més informació genètica.
Uh-huh.
De manera que no només, per exemple, puguis saber si aquest ADN d'aquests ossos pertany en aquesta sang o en aquest tall de cabell, sinó que en molts casos, fins i tot, es pugui predir quines són les característiques físiques d'aquesta persona. Es pot saber quin origen geogràfic té. Evidentment, no és el mateix. Si una persona ve del nord d'Europa, molt més fàcilment doncs, tindrà la pell clara, etcètera, etcètera.
Mm.
Però també color de pell, color d'ulls, color de... Si tindrà pigues, no tindrà pigues, no? Color de cabell. També es pot saber, per exemple, quines són la forma de la cara. Pots predir, pots fer un retrat robot. Perquè això, aquesta informació genètica està en ADN. Llavors, això a Europa està molt limitat. Està limitat perquè, evidentment, tenim unes lleis de protecció de dades que estan en funcionament i que són molt protectores. Però, per exemple, als Estats Units es pot fer servir si hi ha una llei, un jutge que t'ho habilita i està fent-se servir per solucionar casos irresolts de crims que saps que és la mateixa persona perquè és el mateix semen i tens 40 dones mortes, però no saps qui. I ara es pot predir quina és la seva doncs, fesomia i fins i tot quins són els parentius genètics amb gent que està ara en aquest moment i per tant pots encreuar dades genètiques. I això és un avenç important. No ha arribat encara aquí. Si es volgués fer, es podria fer servir. Però torno a repetir que ha d'estar sota... O sigui, no és pel coneixement. Aquí a Espanya tenim dels millors forenses del món. Però, evidentment, has de seguir la llei. I el que et deixa esbrinar i el que no.
I l'altre, el de l'ADN ambiental?
Bueno, l'ADN ambiental és una cosa que és molt interessant però que també hauria d'estar molt protegida. Jo, ara em veus aquí xerrant amb tu i tu estàs amb mi, doncs aquí a l'aire queda el nostre ADN perquè com que estem projectant, alhora que estem xerrant i tirant no, el nostre so, estem tirant cèl·lules mortes en aquí i el nostre ADN està i queda.
Clar, ja no és la sang, el cabell...
No, no.
O sigui, això encara fa més...
No, per exemple, imagina't que tu estàs en una platja i trobes que algú ha passat per allà perquè empatxades, doncs si tu t'emportes la sorra en un laboratori forense, clar, quan tu camines amb el peu nu, la pell morta queda allà. Doncs tu te l'emportes i pots dir coses. Llavors, inclús, per exemple, a Groenlàndia, a sota, que ja no és només humà, només perquè veieu la potència, sota del gel s'ha fet un forat per arribar fins a la Terra. Estem parlant de fa 2 milions i mig d'anys, quan no hi havia el gel allà, i s'ha extret ADN que hi ha sobre els llims i poden saber si hi havia formigues, si hi havia cèrvols, quines plantes hi havia. És a dir, podem dir moltes coses,
sí,
no?
Sí, un altre viatge al passat.
És un altre viatge, però no pot ser el passat o el present. Però aquí, de nou, tenim que s'ha de regular molt, perquè èticament ha d'estar molt protegit. Per exemple, et donaré un cas. Imagina't, hi ha poblacions natives que migren, no?, perquè es mouen pel seu territori. I l'ADN d'aquestes poblacions, que són humanes, per exemple, potser han d'estar protegides. però nosaltres les podem obtenir de les, no? I dir, mira, aquesta població de Sioux han passat per aquí, perquè aquí jo trobo ADN que m'està dient que són d'aquesta tribu. Uh-huh. O sigui, pots arribar en aquest nivell, no? Llavors, això també ha d'estar molt ben regulat, per no fer-ne mal ús.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Fins aquí hem fet un repàs molt interessant per les temàtiques del teu llibre, Gemma, però ara voldria preguntar-te per un tema relacionat més amb la teva trajectòria per anar-nos acomiadant. Què va fer que et decantessis per la genètica?
Jo diria que el que em va interessar és una pregunta que tothom ens preguntem, no? Per què m'assemblo amb els meus pares? Per què els humans som humans? Per què els gossos són gossos, no? I entendre el per què. El per què, no? Hi ha una transmissió d'informació. I té una cosa molt bona la genètica i és que és molt lògica. I es pot disseccionar. És com un problema que és com un repte intel·lectual. Llavors em va semblar fascinant.
Que bé. Gemma, quina és la situació de la dona dins de la genètica i en concret de la genètica forense?
Bé, la veritat és que dins de la genètica no ens podem queixar, hi ha moltes dones, és un camp que ens transpansió i com a mínim tenim un premi Nobel, no dins la genètica forense, però dins la genètica, que és Barbara McClintock. És veritat que hi ha moltes dones, el problema potser és que dalt de tot sempre hi ha més homes que dones i això és una cosa que haurem de lluitar, o sigui, passa en tots els àmbits de la ciència, en aquest també. A la genètica forense hi ha moltes dones perquè és un treball de laboratori i de lògica que és molt interessant. El problema és que no n'hi ha tantes que siguin cap de servei o que siguin les que signin. Són les tècniques, no? Les que fan les feines, que interpreten. I llavors també crec que aquí hauríem de fer una mica de revolució.
Per anar acabant, voldria que ens recomanés algun llibre per la gent que estigui interessada en genètica i vulgui aprofundir una mica en el tema, i alguna sèrie també.
Sí, bé, no és exactament de genètica, però sí és de forense, uh-huh. I complementa molt bé el meu llibre, perquè està més centrat potser en la part més de bioquímica, de fluoresceïna, quan tiren tots aquests líquids per veure si allí hi ha una taca o no hi ha una taca, i està molt ben treballat, és d'un altre col·lega, que, bueno, un company bioquímic que també ho fa molt bé, que es diu La ciència a la sombra, i que és del doctor Mulet, i jo crec que aquest els interessarà molt i complementa molt bé.
I el tenim a biblioteques.
Ah, veus? Uh-huh. Doncs està molt bé. I una altra cosa que potser us recomanaria, a part de veure les sèries típiques, potser una que la gent no s'espera i que utilitza realment la genètica per solucionar casos freds, casos de crims horrorosos i de violacions, etc., que es diu The Genetic Detective, en què surt una persona que es diu Cici Moore, és una dona, uh-huh. que fa genealogia forense.
Ah,
i és molt interessant les històries que explica. Em sembla que, bueno, que està en anglès, però amb subtítols segur que el poden seguir.
Doncs la buscarem. Moltes gràcies, Gemma, per aquesta conversa que ens porta molt més enllà dels gens. Hem parlat de l'ADN, dels nostres orígens, de crims, d'història, de sèries. Tornaràs un altre dia?
I quan vulgueu, i està encantada.
Ens han quedat molts temes, pendents. Recordem que l'efecte CSI, la genètica forense en el segle XXI, escrit per Gemma Marfany i editat per la UPC, es pot trobar a les biblioteques de Barcelona. I això ha estat el primer capítol de Molècules. La molècula d'avui ha estat formada pels següents àtoms. La Gemma Marfany, la nostra convidada, la Mireia Sala, qui t'ha parlat, i l'Albert Fernández i el Julián Figueres des de la sala de control. Gràcies per escoltar-nos. I fins aviat, si la ciència ho vol.